Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, fa pocs dies, el passat divendres, de fet, començàvem el programa així. Mirin, fa poc vaig dir allò que només m'hauré fet gran el dia que deixi d'entendre els joves, que no de voler entendre'ls, i temo que aquest dia ja ha arribat. Segons el sondeig publicat anualment per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, escrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i creat l'any 88 per la Diputació, les dones de més de 65 anys i els homes de 18 a 24 anys són els menys feministes. I encara una altra dada, un 15,4% d'homes d'entre 18 i 24 anys consideren molt o bastant greu l'homosexualitat. M'haurien d'explicar que és greu. En resum, els joves homes d'entre 18 i 24 anys comencen a creure que una societat amb menys drets per les dones i el col·lectiu LGTB és una societat més justa. Això passava el passat divendres. Avui, a més, sabem que, segons un altre estudi, aquest elaborat pel Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, el CIS, sobre percepcions sobre la igualtat entre homes i dones i estereotips de gènere, el 44% d'homes i el 32% de dones creuen que s'ha anat massa lluny promocionant la igualtat. Primera dada a tenir en compte i primera pregunta a fer-nos reflexionar. Què vol dir anar massa lluny en termes d'igualtat? Des de quan, si se'n permet aconseguir igualtat, el que sigui, i per tant gaudir exactament dels mateixos drets vol dir sobrepassar-se? Però seguim, perquè tot cau per si sol, i potser algun dia entengui contra qui, fins quan i per què, com va escriure el poeta. Més dades de l'enquesta. Les dones dediquen el doble de temps, 6,7 hores, a tenir cura dels fills. Els homes, només 3,7. A més, segons l'enquesta, en un dia laborable, les dones dediquen més temps, gairebé 3 hores, a les tasques de casa. Estem parlant de netejar, cuinar o comprar. Ailas, però no ens estàvem sobrepassant? Que les tornes no estaven canviant i ara l'home no sé què i no sé quantos? O és que potser cou que un l'assenyalin amb el dit perquè ha obviat el paper femení durant segles? Mirin, com a anècdota intrínseca d'aquest programa, els explicaré que durant una reunió un dia vam discutir, en el bon terme de la paraula, si calia una secció per donar veu a aquesta visió femenina del món, o tot semblaria massa postureig. Mai me n'he sentit tan orgullós com avui de que el meu equip decidís tirar-ho endavant. Es diu On són les dones i poden escoltar-hi unes entrevistasses com la Copa d'un Pi en prime time matutí. Digui'm on i quan passa això. Parlant d'això, són les 8 i un minut, i qui pujarà a la caravana aquest dimarts 16 de gener del 2024? Andreu González, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 parlarem amb la psicòloga experta en violències masclistes, Alba Alfageme, per valorar les últimes dades del CIS, que afirmen que el 44% dels homes espanyols creuen que les polítiques feministes han anat massa lluny i els perjudiquen, un dia en el que també a partir de les 10 del matí obrirem la nostra particular tertúlia de gent gran. Com cada dimarts, a partir de les 11 del matí, aprendrem nous conceptes filosòfics de la mà del nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, i a partir de 11:45 farem la nostra habitual parada solidària, avui per parlar dels llibres de l'editorial Tigre de Paper, que busquen una transformació social a través de les seves lectures. I a partir de les 12 del migdia, atenció, perquè entrevistarem a l'escriptor de La Sociedad de la Nieve, Pablo Bierki, i també a Daniel Fernández Strauch, un dels 16 supervivents de l'accident. I tot seguit obrirem la nostra cita diària per viure més en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa parlant de moda a partir de la 1 del migdia amb Inés Ferrés, sabent també on anirà la girocleta d'Olma Giró, i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a la Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Abans, però, fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem, però, amb una notícia d'última hora. Operatiu dels Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil en marxa ara mateix contra el terrorisme jihadista. Des de primera hora del matí, els agents estan fent entrades a Rubí, Sant Pere de Ribes i Martorell. L'operatiu també és en marxa a aquesta hora a la ciutat de Mèrida, a Extremadura. I obrim plana política perquè PSOE i Junts es reuniran demà al Congrés dels Diputats per seguir negociant sobre la llei d'amnistia.
Tot plegat després que la setmana passada els dos partits negociessin in extremis l'abstenció dels de Carles Puigdemont al decret de mesures anticrisi. La trobada la mantindran el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
I la investigació periodística sobre la implicació de Mariano Rajoy en l'Operació Catalunya també revela com funcionaven les acusacions falses dins del govern popular.
Els informes que es feien sobre acusacions falses a independentistes recorrien diferents despatxos del govern del PP i el mateix ministre de l'Interior les feia arribar a Mariano Rajoy amb un sobre tancat i a través dels escortes.
I atenció, perquè el papa podria visitar les Illes Canàries per mostrar-se encara més proper i més sensible al drama de les migracions amb les onades d'aquests últims mesos. Ho ha assegurat el bisbe de Canàries, José Mazuelos, aquest dilluns a la cadena COPE.
D'altra banda, el bisbe de Canàries ha explicat que tant el president de l'arxipèlag com ell i el bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez, han compartit molta informació amb el pontífex. A més, ha demanat als governs africans i europeus que afrontin íntegrament la realitat migratòria.
I si la sequera no afluixa, els gimnasos hauran de tancar les dutxes.
Així ho diu l'acord del govern, que s'aprovarà avui i que s'activarà quan s'entri en fase d'emergència. Els centres esportius creuen que aquestes mesures no suposaran un gran estalvi d'aigua.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Aitana, bon matí, és de best.
La de Sant Pere de Ribes guanya el guardó a millor jugadora i tanca en 2023 per emmarcar campiona del món amb la selecció espanyola, d'Europa amb el Barça i pilota d'or. Menys sort va tenir la resta de l'expedició blaugrana. Leo Messi va guanyar en categoria masculina.
I males notícies en el món del Dakar. Carles Falcó no ha pogut superar les ferides del seu accident i ha mort als 45 anys.
L'expedició, que està de dol pel traspàs del català, que no s'ha pogut refer de les lesions que va patir una caiguda a la segona etapa del rally, va ser traslladat en coma de Riad a Catalunya, però res s'ha pogut fer per salvar-li la vida.
I anem també cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Olma Giró? Bon dia.
Bon dia. Avui porto una notícia que no agradarà molta gent. El color rosa no existeix. Està comprovat i després en parlarem. No tot són males notícies, però també escoltarem com sona el nou tema que han tret Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves, cantant i teclista dels Pets.
8 i 6, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Avui tindrem un dia amb nuvolositat variable a tot el país, grans clarianes també, però vaja, els núvols estaran sempre presents i més núvols en forma de boira a les comarques del Pla de Lleida aquest matí. Unes boires que al llarg del matí s'han d'anar dissipant a poc, però que ara fan que l'ambient sigui fred i amb visibilitat bastant reduïda. A la resta del país, com dèiem, tindrem núvols, la presència de clarianes, més clarianes cap a les comarques de Girona, més núvols cap a les comarques del sud, comarques de Ponent, estones fins i tot amb cel cobert, però de precipitacions no n'esperem. Pel que fa a les temperatures, avui es mantenen molt suaus, perquè les màximes al centre del dia es mouran entre els 14 i els 19 graus, que són temperatures altes per l'època de l'any. Recordem que aquesta setmana és la setmana més freda de l'any. De cara a demà, doncs de cara a demà tindrem encara més núvols. No descartem demà algun ruixat poc important a punts de les comarques de l'extrem oest, sobretot també cap a l'àrea del Pirineu, però vaja, nuvolositat variable i temperatures sense grans canvis, més o menys com les d'avui, grau amb un grau avall. Seria de cara a divendres, quan la nuvolositat serà més abundant i podríem tenir precipitacions una miqueta més extenses.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Un accident a l'A2 al tram de Sant Joan d'Espí complica encara molt la circulació en sentit Barcelona, en un punt molt concorregut de l'hora punta. Ara mateix amb més de 10 quilòmetres de congestió ja des de Pallejà i Sant Vicenç dels Horts. Continua actiu també l'accident a la C14 al Cuber en sentit Valls, on es talla un carril i a poc també va augmentar la congestió en punts habituals. Ara amb 7 quilòmetres a la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat en sentit nord, la C58 amb 4 quilòmetres en els dos sentits amb un cadet reixac i sobretot les rondes de Barcelona en sentit Llobregat amb 6 quilòmetres de retencions tant a la litoral des de Sant Adrià fins a la Vila Olímpica i a la B20 des de Santa Coloma i el Nus fins a la Vall d'Hebron. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. 9 minuts que passen de les 8. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola.
Ui.
És que ho estava esperant. Estàs... No sé.
Espera, els de la ràdio no t'han vist, però m'has fet una cara de Joker.
No, cara de ganes, cara, ai, de ganetes. De...
Sí?
Sí. Vinga, amb ganes.
Per què, avui?
No ho sé, no ho sé. No, ah. És un misteri.
Has escoltat que avui és la setmana més freda de l'any, eh?
Sí, 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 ho ha dit el Miralles. Si ho diu Miralles, escolta, a passar fred, eh?
Ara.
Tot i que no faci.
És igual. Pot dir a l'agost. Va, aquí li donem el bon dia avui?
Home, els calendaris internacionals, Joan, t'informo, són molt savis, com pensen, i si ahir era Blue Monday, el dia més trist de l'any, avui és un dia internacional enorme, mundial, universal, ple d'alegria, de llum i de color. És el Dia Internacional de la Croqueta. sin parar. Que sí, que molt bé, que els titulars, que M. Rajoy, que l'Operació Catalunya, que si Junts i el PSOE, però parlem de coses importants. A la gent que li interessa, les croquetes. Per tant, bon dia, gent de bé, a mans de la croqueta.
Les croquetes ben fetes, no les congelades.
Home, per suposar, les croquetes casolanes. Avui és el vostre dia, gaudir-lo, a celebrar-lo, a compartir-lo. Si ens voleu enviar unes croquetes a la ràdio, nosaltres encantats, a l'atenció de l'equip de la Caravana Magazine, que si no, nos les quiten de les mans, que tenen molt de buitre. I ànims. La croqueta, Joan, quin invent, quin art. Aquell arrebossat perfecte, aquella beixamel que surt, aquells trossos de pernil, aquell mos ple de sabor, tot i que s'han fet moltes coses estranyes amb les croquetes. Reivindiquem els clàssics, cardolla, pernil, pollastre, si vols bacallà, una mica.
I les de boletus.
Les de boletus també podem afegir-les. Tot i que n'hi ha estranyíssimes, com ara croquetes d'ou ferrat amb xoriço.
Com?
De catxo. Sí, sí, les he buscades, m'he entretingut. N'hi ha croquetes d'ous ferrats amb xoriço.
Uau.
Tenim de cachopo o de paella. Sí, croqueta de paella, aquestes hores. Sí. Ha fet llet mullant una croqueta de paella.
La que va inventar Nando Jubany, no?
Sí, i aquesta porta xoriço. Això ha estat una polèmica mundial. Sí, sí, sí. Jo t'ho dic, que li interessa molt a la gent. O de truita de patata també tenim croquetes.
Mare.
Sí, com sigui, bon dia, a mans de la croqueta. Gent de bé.
Saps qui fa bones croquetes, no?
Qui?
L'assador de...
Ah, sí, 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 sí. Ui, i croquetes. Són grans, eh?
Són croquetons.
Són menys dines amb una croqueta d'aquelles.
Sí, sí. Mira, amb allò... Saps què tens durant el dia?
Què tens?
Moltes vitamines.
Vitamines?
Que avui li donem aquí.
Mira, els i les fans de la nova Operació Triunfo. Ahir vam tenir gala. Vam tenir la gala setena. Segur que l'Andreu després ens fa una mini crònica.
Vam tenir, és que tu vas cantar.
Sí, jo,
o...
jo la preparo des de casa.
Soc
el Tinet Rovira a l'ombra, saps? Els desitjos dels fans d'Operació Triunfo són ordres per a Noemí Galera, Tinet, justament, Tinet Rovira i l'equip de Yes Music. Per això, després de les reiterades peticions per part dels fans de l'espai, Chenoa anunciava ahir, durant aquesta setena gala, que durant les properes setmanes hi haurà signatura de discos.
Ai!
Tindrem signatura de discos, moltes vitamines per tothom. A falta de més detalls, la cosa és que els concursants abandonaran l'acadèmia per signar un disc recopilatori de les millors 25 cançons que han sonat al plató d'Operació Triunfo en aquesta edició. La selecció serà complicada, perquè triar 25 que hagin sonat bé, això és complicat. Tot apunta que, com en edicions anteriors, els concursants expulsats també formaran part de la firma i, com era d'esperar, els fans, que feia setmanes que esperaven la notícia, van reaccionar en massa al notició que donava Chenoa en rigorós directe. Jo només espero que no ho posin en dia lectiu, perquè se'ns buidaran els instituts de Catalunya,
sí,
saps? En edat de 12 a 15 anys.
Mira, però està molt bé que passi això, perquè serà una prova de foc. I quan dic prova de foc, dic que l'altre dia parlàvem que no sabíem si ben bé la bombolla d'Operació Triunfo era bombolla perquè era molt de Twitter, o l'estava seguint molta gent perquè no hi ha dades.
Doncs ara ho veurem.
Ara ho veurem.
Veurem a veure si hi ha cues i gent en massa i sí, adolescents, sí, sí, allà bojos i l'Andreu dirigint-lo tot, etc. Vitamines pels fans per aguantar l'espera, sobretot.
A qui no li arrencarà avui el cotxe?
Ai, mira, passen de coses modernes, eh? Com OT, a tot un clàssic que s'ha posat en problemes. Julio.
Yes, que yo... Amor a vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador.
Jordi Carretero se li posa cara de Julio Iglesias, quan el poses?
Sí, sí, es transforma, es muta, sí. Hi ha una mutació.
Sí, 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 sí.
Jordi Carretero i Julio Iglesias. Julio Iglesias, per ser que ja té 80 anys, això favoreix la mutació entre Carretero i...
Apa, aquí!
Julio Iglesias, que ja té 80 anys, segueix sent un dandy.
Això sí que afavoreix la mutació.
Ja fa un temps que està allunyat de la vida pública, com el Carretero igual, però cada aparició, doncs, seva té un punt surrealista. L'últim embolic en què s'ha vist embolicat ha tingut... Julio Iglesias, diem, no? Jordi Carretero. Ha tingut lloc a l'aeroport de Punta Cana, ui, a la República Dominicana, on va arribar procedent de les Bahames. No, no s'està amb tonteries, no, eh? Va a llocs que molen. Tot just va posar un peu a terra, el cantant madrileny va ser retingut per les autoritats locals amb motiu d'una revisió del seu equipatge, segons han publicat diversos mitjans. I quina va ser la sorpresa dels policies en descobrir el contingut de les maletes del cantant i exporter de Jurgol? fins a 42 quilograms de...
Ai.
Menjar.
Ah.
Menjar. Abarrotaven les pertinences del músic bledes, navius, xampinyons...
Bledes?
Bledes. Navius, xampinyons, gers, maduixes, fèsols, enciams, xampinyons... Són només alguns dels aliments que l'intèrpret de Hey portava a sobre. Com es podia esperar, l'equipatge excessiu ha estat decomissat, cosa que ha estat a punt de costar la detenció de Julio Iglesias. Persones properes a Julio diuen que aquesta és una pràctica habitual per part del cantant que s'emporta darrere el menjar que li agrada sobretot pernil, vi i marisc gallec. O sigui, allà a la maleta posa calçotets...
Entre ell i Martín Osborne.
Calçotets... bueno...
Pernil i vi.
Aquí...
Saps el que vull dir?
Aquí, aquí hi ha nivell.
Sí, sí,
aquí
sí,
hi ha nivell.
Val.
Clar, amb aquest ensurt, doncs... Uf, una mica de cotxe espatllat, eh?
Ai.
Joan.
Digues.
Ara, la Núria i tu
sí.
faré un informatiu rigorós i meravellós, i lo sabes. Uah!
La caravana, l'informatiu.
I 16 minuts. Avui us comencem explicant que el PSOE i Junts es reuniran demà al Congrés després que la setmana passada els dos partits negociessin in extremis l'abstenció dels de Carles Puigdemont al decret de mesures anticrisi. La trobada la mantindran el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que per cert ja va participar en les negociacions, si ho recorden, des de Waterloo, i el secretari general de Junts, Jordi Turull. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. La trobada s'emmarca a les negociacions dels dos partits per la governabilitat i després que Junts tensés fa uns dies la majoria de la investidura a la primera votació de la legislatura. Una vegada passat el terratrèmol polític, els socialistes tenen com a objectiu que no tornin a repetir-se unes votacions d'infart com les dels decrets anticrisi. Aquest serà un dels temes que de ben segur s'abordaran a la reunió, així com la delegació d'algunes competències en matèria d'immigració a la Generalitat, les esmenes a la llei d'amnistia i la propera taula dels dos partits amb un verificador internacional per avaluar el compliment dels acords de legislatura. Són temes complexos, però Turull fins ara ha parlat bé de la figura de Cerdán, amb qui diu que s'hi pot tenir una relació honesta. Amb tot, les negociacions no han fet més que començar.
Gràcies, Judit. I un dels temes que segur que també abordaran el PSOE i Junts serà l'anomenada Operació Catalunya, després que s'hagi sabut que Mariano Rajoy va posar la cúpula policial al servei del seu govern per desacreditar, mitjançant investigacions falses, els seus rivals polítics, com ara els líders del moviment independentista de Catalunya. Segons una investigació que han fet La Vanguardia i el diari .es, i també s'hi ha sumat el Nacional.cat, l'operació va estar activa durant 5 anys al marge de la llei i utilitzant recursos públics. Núria.
L'aleshores ministre de l'Interior, el català Jorge Fernández Díaz, era qui centralitzava tota la informació i dirigia aquesta anomenada Operació Catalunya. Ho feia des del seu despatx del Ministeri de l'Interior i amb la complicitat i l'ajuda dels principals caps de la policia espanyola, com el director adjunt operatiu Eugenio Pino, que era l'interlocutor directe del ministre. Un dels seus col·laboradors més estrets va ser Daniel de Alfonso, que llavors era director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ell es va encarregar de recollir informació sobre independentistes que després enviava al ministeri comandat per Fernández Díaz.
I avui La Vanguardia dona més detalls sobre l'Operació Catalunya i explica que Interior també va investigar l'exfiscal en cap de Catalunya i l'empresària Sol d'Orella.
La llista proposava fer indagacions sobre persones per buscar-lis proves incriminatòries sense que abans hi hagin hagut indicis. Aleshores, fiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, se'l va investigar pels seus vincles amb el partit polític Unió Democràtica de Catalunya i possibles comissions gestionades pels advocats. En el cas de l'empresària i presidenta de Coca-Cola, Europacific Partners, se la inclou a la llista per possibles irregularitats i posicions no declarades pel que fa al patrimoni de Carles Vilarrubí i també la seva dona Sol d'Orella.
La investigació periodística també revela que tots els informes que es feien sobre acusacions falses a independentistes recorrien diferents despatxos del govern del Partit Popular i el mateix ministre de l'Interior les feia arribar a Mariano Rajoy amb un sobre tancat i a través dels escortes.
Això vol dir que l'expresident espanyol estava al corrent i coneixia cada passa que es feia en aquesta Operació Catalunya, malgrat que ell sempre ho ha negat. I és que bona part de la informació que arribava al Ministeri de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, la introduïa en sobres blancs tancats, la donava als seus escortes i ells mateixos la duien fins a la Moncloa per entregar-la en mà al propi Mariano Rajoy.
Darrere de tot plegat, un nom propi. No sé si se'n recordaran. L'excomissari, sí, sí, José Manuel Villarejo. Per cert, que segons avui publica el diari Ara, el mateix excomissari Villarejo va advertir en diverses ocasions a la Guàrdia Civil que la informació que tenien sobre Sandro Rosell era falsa i que venia de testimonis poc fiables. Sandro Rosell va passar 2 anys a la presó per unes informacions que el mateix Villarejo deia que eren falses. Quanta vergonya i quanta putrefacció. L'actual govern espanyol, però, ja ha reaccionat a aquesta informació. El president espanyol, Pedro Sánchez, creu que és una demostració de com el Partit Popular feia servir les anomenades palanques de l'Estat i assegura que aquestes pràctiques ja han quedat enrere.
Bueno, a mí me parece que lo que demuestra es hasta qué punto el Partido Popular, cuando está en el gobierno, utiliza las palancas del Estado. Desde que nosotros llegamos al gobierno de España, no se utilizan estas palancas del Estado para nada.
El propi Partit Popular manté el silenci sobre aquesta qüestió i cap dels seus representants s'hi ha referit, tampoc al president Alberto Núñez Feijóo, que desvia l'atenció parlant de l'amnistia i de la crisi ambiental dels pellets a Galícia. Mentrestant, però, des de Catalunya, la majoria de partits, inclòs Ciutadans, condemnen els fets i consideren que no és lícit espiar l'independentisme per motius polítics.
El PSC comparteix fil per randa el discurs del president del govern espanyol. La portaveu Elia Tordolero veu inacceptable aquest tipus de pràctiques i assegura que això no es tornarà a repetir mentre el PSOE lideri la Moncloa.
Demostra fins a quin punt el Partit Popular, quan està al govern, utilitza les palanques de l'Estat per perseguir adversaris polítics.
Esquerra i els comuns també carreguen amb contundència contra els fets, uns fets que no els sorprenen perquè no és la primera vegada que es coneixen maniobres il·legals del Partit Popular contra l'independentisme. S'hi han referit Raquel Sans i Joan Mena.
Tenen una oportunitat per arribar fins al final per condemnar aquestes pràctiques il·legals en forma d'Operació Catalunya, en forma d'Operació Pegasus, amb aquests espionatges que, com deia, hem patit els independentistes pel simple fet de ser independentistes i que fins i tot han patit presidents de la Generalitat.
El que sí que ens agradaria és que el senyor Feijóo, com a màxim responsable del Partit Popular a Espanya avui, surti, doni la cara, es desmarqui d'aquestes actituds i condemni la utilització per part del Partit Popular d'aquests aparells de l'Estat.
I, mentrestant, Ciutadans assegura que l'independentisme se l'ha de vèncer de forma democràtica i no amb operacions al marge de la llei. Ho explica la portaveu Isabel Martínez.
El separatismo se le gana con el imperio de la ley y con el Estado de Derecho. No hay atajos para luchar contra la corrupción y tampoco hay trampas o pues, medidas rápidas para afrontar conductas delictivas.
Davant d'aquests fets, Esquerra ha registrat la sol·licitud de compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, del secretari d'Estat per la Seguretat i del director adjunt operatiu de la Policia Nacional.
I canviem de qüestió perquè, atenció, el bisbe de Canàries, José Mazuelos, ha assegurat aquest dilluns que el papa podria visitar les Illes Canàries per mostrar-se encara més proper i més sensible al drama de les migracions amb les onades d'aquests últims mesos.
En declaracions a la programació religiosa de la cadena COPE, tot just després d'haver-se reunit amb el papa, juntament amb altres bisbes de les Illes i el president canari Fernando Clavijo, José Mazuelos ha pronosticat que el Sant Pare, si veu coll avall un viatge a l'arxipèlag, el farà.
Está sensibilizado con eso y si él puede, va a hacer lo posible por marcar un poco toda esta realidad, sabiendo que su presencia en un momento dado puede ser una aluvión de soluciones a esta problemática. Yo veo que el Papa está sensibilizado y si puede, no tengo duda que vendrá.
D'altra banda, el bisbe de Canàries ha explicat que tant el president de l'arxipèlag com ell i el bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez, han compartit molta informació amb el pontífex.
A més, ha demanat als governs africans i europeus que afrontin íntegrament la realitat migratòria. Sobre l'audiència del govern canari i els bisbes amb el papa, el president autonòmic Fernando Clavijo ha assegurat que el Sant Pare ha agraït l'acollida del poble canari i també ha demanat ajuda als països d'origen.
Lo que nos ha transmitido precisamente es eso, ¿no? El agradecimiento al pueblo canario por la solidaridad y la entereza con que se acogen a aquellos que vienen huyendo del hambre y de la muerte, que desde luego es imprescindible y necesario que se tome conciencia de que se tienen que aplicar políticas de desarrollo en África para precisamente evitar que la gente tenga que huir buscando un futuro mejor y que desde luego bueno, pues que rezará por ello y nosotros estamos eternamente agradecidos.
Sense anar més lluny, aquest cap de setmana passat han arribat a les costes de les Canàries més de 700 migrants. La majoria han desembarcat a l'illa del Hierro, on els equips de salvament han treballat sense descans a les últimes hores.
Per cert, que la líder de Sumar i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, es tornarà a reunir amb el papa Francesc i serà el proper 2 de febrer.
Serà la segona trobada entre tots dos després que de la que ja van mantenir el desembre del 2021, la qual van parlar dels efectes de la guerra a Ucraïna, la concepció del treball i el canvi climàtic. Díaz ha destacat la bona relació que manté amb el pontífex i també ha aplaudit el seu compromís en la defensa de la dignitat del treball, la seva visió educativa i la lluita contra el canvi climàtic.
I parlant de canvi climàtic, a casa nostra, si la sequera no afluixa, els gimnasos hauran de tancar les dutxes. Així ho diu l'acord de govern que s'aprovarà avui mateix i que s'activarà quan s'entri en fase d'emergència. Els centres esportius creuen que aquestes mesures no suposaran un gran estalvi d'aigua. Pau Massip, molt bon dia.
Bon dia. Els canvis a la fase d'emergència permetran reomplir piscines quan estiguem al nivell 1 i 2. En la primera fase s'haurà de compensar l'aigua que es gasti a la resta d'instal·lacions. En la segona és quan s'hauran de tancar les dutxes de tots els recintes esportius. Això també afectarà els clubs federats que han de regar els seus camps. Fins ara estava totalment prohibit. Amb els canvis introduïts per l'Agència Catalana de l'Aigua, ara podran regar amb aigua regenerada o freàtica, però hauran de compensar igualment l'aigua que gastin al camp, estalviant a les dutxes i aixetes dels vestuaris, al bar o quan netegin. La restricció més dura serà per a les piscines descobertes, que hauran de tancar les dutxes des de la fase 1 d'emergència, ja que perden més aigua per efecte de l'evaporació. Si finalment s'arriba a la fase 3, no es podrà regar cap instal·lació. Així ho ha explicat l'Agència Catalana de l'Aigua a les entitats esportives, tal com avança a BTV, i ha confirmat a Ràdio Estel l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness. La patronal insisteix que el sector no consumeix molta aigua, per això consideren que les mesures no comportaran un gran estalvi. Avui també està previst que s'aprovin més canvis en altres àmbits, com els espais verds o el cabal ecològic dels rius Ter, Muga i Llobregat.
Gràcies, Pau, i no deixeu anar el cafè perquè encara us expliquem més notícies d'aquest dimarts. Atenció a aquesta dada. Un 44% dels homes a Espanya creu que s'ha arribat tan lluny en la igualtat que ara se'ls discrimina a ells.
Ho diu una enquesta del CIS, que apunta que també hi ha un segment de la població femenina que creu que la igualtat ha arribat massa lluny i ara penalitza els homes. Concretament ho pensa 3 de cada 10 dones. La primera enquesta del CIS sobre igualtat i estereotips de gènere, elaborada a partir de 4.000 entrevistes el novembre passat, mostra que és més gran la població masculina que creu que les desigualtats de gènere són petites o gairebé inexistents que aquells homes que parlen de diferències grans o força grans entre homes i dones.
Però una cosa, ho explicàvem abans, eh? Més dades sobre encara... És la mateixa enquesta, eh? La mateixa. Les dones dediquen el doble de temps, 6,7 hores, a tenir cura dels fills, mentre que els homes ho fan 3,7 hores. A més, segons l'enquesta, en un dia laborable, les dones dediquen més temps, gairebé 3 hores, a les tasques de casa com menjar, netejar, cuinar o comprar. Els homes ho fan 2 hores. Es contradiu tot plegat. I ho dèiem també a l'inici d'aquest programa. Són dades que sumen a les de l'enquesta feta per l'Institut de Ciències Polítiques, que es van fer públiques la setmana passada i que apuntaven que els homes joves d'entre 18 i 24 anys són menys feministes. Tenim un problema com a societat. Doncs bé, sobre els resultats d'aquesta enquesta en parlarem avui i en parlarem amb una experta com és la psicòloga especialitzada en violències masclistes, Alba Alfageme. I encara en clau política, continua la guerra oberta entre Sumar i Podemos. 22 militants de Podem Catalunya s'han donat de baixa del partit després que es sancionés a 13 dirigents de la formació que van donar suport a la unitat amb Sumar.
Se'ls va sancionar amb 4 anys sense poder optar a càrrecs. Tots els dimissionaris han signat un manifest per comunicar la seva decisió de desvincular-se del partit perquè consideren que va ser una sentència arbitrària i desmesurada. Entre els signants hi ha 13 exdirigents que també han estripat el carnet del partit. Els dimissionaris es queixen que s'estigui negant la militància la possibilitat de posicionar-se en el debat del futur de l'espai.
I el govern espanyol elevarà el mínim exempt de pagar l'IRPF per compensar la pujada del salari mínim acordada la setmana passada.
Segons ha avançat El País, es faran modificacions a l'impost per evitar un impacte excessiu a les retencions com ja s'han fet en anteriors ocasions. Tanmateix apunten que el Partit Popular, que aquest dilluns al matí havia demanat aplicar aquesta mesura per evitar que la meitat de la pujada acabi a les butxaques d'Hisenda, no pot alliçonar sobre impostos a la classe treballadora ni sobre el salari mínim. L'executiu espanyol ha respost així a la demanda del president del PP, Alberto Núñez Feijó, que aquest dilluns ha reclamat ampliar l'exempció de l'IRPF per evitar que el govern recapti en forma d'impostos el 44% de la nova pujada del salari mínim interprofessional.
I encara més qüestions, l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, insta el govern espanyol a ampliar la prohibició de les comissions per treure diners per finestreta a tots els usuaris i no només a les persones grans.
En un comunicat, l'organització assegura que hi ha diverses sentències que qualifiquen d'abusives aquestes taxes i per aquest motiu considera que la mesura que va aprovar l'executiu de l'Estat dins el nou paquet anticrisi és insuficient. En aquesta línia, l'OCU argumenta que la retirada d'efectiu a través de la finestreta a les oficines hauria de considerar-se un servei financer bàsic i reclama així la prohibició total d'aquest tipus de comissions.
I atenció a aquesta notícia, la intel·ligència artificial afectarà 6 de cada 10 llocs de treball a les economies avançades. Així ho indica un informe publicat pel Fons Monetari Internacional que hi veu un major impacte de la IA als països més rics, amb un percentatge més elevat de treballadors altament qualificats.
A les economies emergents, el Fons Monetari Internacional calcula una afectació del 40%, mentre que els països amb menys recursos la redueix a un de cada 4 llocs de treball. Segons el document, la meitat de les professions afectades del primer món es podran beneficiar de la intel·ligència artificial i impulsar la productivitat. En l'altra meitat, però, la intel·ligència artificial podria executar tasques fetes per humans, reduint la contractació i eliminant així algunes professions.
I encara fem un apunt en la informació internacional. El Partit Republicà dona el tret de sortida en les primeres primàries en la cursa per la presidència dels Estats Units.
Els caucus de Iowa, votacions assembleàries, han arrencat aquest dilluns amb l'expresident Donald Trump com a clar líder a les enquestes, mentre que l'ambaixadora dels Estats Units a l'ONU, Nikki Haley, i el governador de Florida, Ron DeSantis, es disputa la segona plaça per convertir-se en el candidat republicà a la Casa Blanca. En els pròxims mesos se celebraran les primàries a la resta d'estats, però les d'Iowa habitualment serveixen per prendre la temperatura i posicionar els candidats amb més possibilitats de guanyar. Per ara, Trump encapçala totes les enquestes. La majoria de sondejos donen al magnat entre un 45 i 50% dels vots a Iowa, a més de 30 punts de diferència respecte als seus rivals. En auge durant les últimes setmanes, Haley obtindria menys d'un 20% dels vots, mentre que DeSantis cauria a la tercera plaça amb poc més d'un 15% de vots, segons les enquestes.
Que guanyarà Donald Trump jo crec que és inqüestionable. Que Ron DeSantis ja es va presentar a les anteriors primàries pel Partit Republicà i que finalment la diferència no era tanta, també és veritat. Per tant, recordem aquest nom. Ron DeSantis, candidat republicà a les primàries dels Estats Units. I tornem cap a Catalunya perquè Montserrat rep un 36% més de visitants durant el 2023 respecte a l'any anterior. En total van ser 2,2 milions de persones que van visitar el monestir.
Segons explica La Vanguardia, els mesos de més afluència van ser l'octubre, el setembre i el maig. Els mesos que menys visitants van rebre van ser el febrer i el gener. 6 de cada 10 visitants accedeixen amb autocar o vehicle privat, un 24% en tren cremallera i un 12% en funicular aeri.
I atenció perquè els treballadors del telèfon d'emergència 112 que fan la seva feina des de l'edifici de Barcelona han començat una vaga indefinida.
La protesta vol denunciar la gestió de l'empresa subcontractada per la Generalitat per oferir aquest servei, en concret la falta de personal en períodes de vacances que genera, segons Comissions Obreres, una sobrecàrrega de treball. Des dels sindicats denuncien que les condicions amb les que treballen perjudiquen els ciutadans que tenen una emergència. En parlava ahir a l'Estel Migdia el delegat sindicat Borja Tàpia.
Es van perdent trucades, tinguem en compte que això cada vegada significa tot, totes les emergències significen més amb el 112, si has de trucar a la policia, a sanitat, etc. I les condicions són les mateixes, els treballadors són els mateixos, llavors hem d'atendre moltes més trucades i per ende, com a tal, pues, hi ha gent que s'ha d'esperar. i a vegades, pues, clar, la gent no hi ha temps, en una emergència no hi ha temps d'esperar.
L'altre centre del 112 a Catalunya, el de Reus, també està de vaga des del mes d'agost, però només protesten els caps de setmana. Per la vaga de Barcelona, volíem dir, la Generalitat ha imposat uns serveis mínims del 85%.
La Generalitat, per cert, que farà 1.700 pisos socials a Barcelona. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Esther Capella, després de firmar el conveni amb l'Ajuntament de la capital catalana. El govern de Jaume Collboni ja ha cedit les primeres 11 parcel·les municipals perquè el govern hi aixequi els primers 600 habitatges.
Territori preveu destinar gairebé 83 milions d'euros per construir aquesta primera fase d'habitatges socials. L'acord preveu reservar el 30% d'aquests pisos per joves menors de 35 anys. L'Ajuntament també podrà reservar una altra part d'aquests habitatges als usos socials que el govern municipal consideri. L'objectiu d'aquest acord és ampliar el parc públic d'habitatge de Barcelona amb pisos de protecció oficial, habitatges de lloguer assequible i allotjaments dotacionals per col·lectius amb necessitats especials. Ara mateix, el parc d'habitatge públic de la capital catalana és d'11.500 pisos, segons les dades de l'Ajuntament barceloní.
I també, atenció, aquesta dada: compartir habitatge a Catalunya costa un 34% més que el 2018, però és que encara és més, un 85% més que el 2015, segons un estudi de Fotocasa.
En l'actualitat, llogar una habitació val uns 600 euros al mes de mitjana a Catalunya, davant dels 433 euros al mes de fa 5 anys i els 314 euros al mes de fa 8 anys. Barcelona és la ciutat de l'Estat amb el preu de l'habitatge compartit més car, seguida de Bilbao, Madrid i l'Hospitalet de Llobregat. Les ciutats amb el preu d'habitatge compartit més baix, en aquest cas, són Alcoi, Jaén i Castelló.
Per cert, dades que acaben de sortir fa un minut. És un informe de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut a Espanya. Només 16 de cada 100 joves a Espanya, a l'estat espanyol, només 16 de cada 100 viu emancipat dels pares. Quina barbaritat. Quina barbaritat. Altres qüestions. El govern, l'Ajuntament de Parets i la plantilla de Danone a Parets del Vallès han manifestat la seva voluntat perquè la firma mantingui l'activitat a la planta vallesana.
Així ho ha reafirmat en una reunió celebrada aquest dilluns a la tarda a la seu del Departament d'Empresa a Barcelona, en què hi han participat el conseller Roger Torrent i també l'alcalde de la localitat, Francesc Juzgado. Són declaracions del secretari general de Comissions Obreres, Pedro Gutiérrez.
Tant la Generalitat com l'Ajuntament estan en línia, Estan en línia amb el que nosaltres estem demanant. O sigui, la voluntarietat tant de l'Ajuntament com en aquest cas del Departament de Treball és que aquesta empresa està que queda, no es pot anar.
Empresa i treballadors tenen previst reunir-se dilluns, la primera trobada des de l'anunci de la firma de tancar la planta de Parets.
I també us parlem sobre mobilitat, perquè el Servei Català de Trànsit aposta per fer una inversió potent en infraestructures tecnològiques per reduir la mortalitat més d'un 20% al 2026.
El director de l'entitat, Ramon Lamiel, ha indicat que l'any ha tancat amb una reducció del 14,3% de víctimes mortals en via interurbana. Les dades, que tenen com a referència el 2019, no han assolit l'objectiu del 15% que marcava el pla 2021-2023. A banda, el director ha admès preocupació davant el repunt de motoristes morts, que han passat de 46 víctimes mortals el 2022 a 52.
No podem estar satisfets amb el tema de les motos perquè se'ns ha disparat l'accidentalitat i la sinistralitat i les víctimes mortals amb motos i estem en 52 víctimes mortals i un increment respecte al 19 i al 22. Amb perspectiva encara de més anys, estem en el... És segurament l'any amb més víctimes mortals des d'abans del 2010 fins i tot.
Trànsit calcula que necessita una inversió de 60 milions d'euros en els pròxims 3 anys per millorar la gestió del trànsit.
I en l'àmbit sanitari, Salut torna a negar el col·lapse i saturació dels centres sanitaris de Catalunya per l'increment de la grip i altres malalties en les últimes setmanes. El conseller de Salut, Manel Balcells, sí que ha parlat, però, de tensió i pressió, però ha normalitzat la situació.
Balcells ha afirmat que s'ha desprogramat operacions no urgents en alguns hospitals de forma puntual per la necessitat d'ingrés d'altres pacients i també ha assenyalat que les últimes dades apunten que Catalunya ja hauria arribat al pic de la grip.
Cap intervenció urgent s'ha deixat de fer. I aquestes intervencions programades es faran més endavant. Per tant, ja recuperarem aquestes intervencions. També he de dir que el pic de la grip, a veure avui com surten les dades, entre ahir i avui, sembla que estem ja al pic i que comença a baixar.
El conseller també ha demanat prudència a la ciutadania perquè encara que els casos de grip comencin a baixar, ni aquesta malaltia ni la Covid-19 s'han acabat.
I Catalunya va assolir el 2023 un nou màxim de trasplantaments d'òrgans amb 1.393 intervencions, un 3,5% més que l'any anterior.
Segons dades de l'Organització Catalana de Transplantaments, l'any passat també hi va haver més donants que mai, 187 persones que van donar en vida i 384 en morir. Ara bé, el percentatge de les negatives en les famílies ha pujat del 18 al 22% i Núria Masnou, metgessa intensivista i coordinadora de transplantaments de l'Hospital Josep Trueta de Girona, relaciona aquest augment amb l'increment dels donants per mort en asistòlia.
Aquella persona encara no ha mort i no està confirmada aquesta mort, sinó que és molt probable que retirant el tractament això s'esdevingui. Per tant, a les famílies el que els demanem és que decideixin en un altre context completament diferent. I això és el que fa que sigui més difícil per ells, perquè emocionalment ja és prou complexa, com perquè sobre els demanem decidir unes coses que són difícils d'entendre si no ets algú que estàs molt ficat en el tema.
I encara us expliquem que uns 37.000 catalans pateixen cirrosi hepàtica. Segons l'Associació Espanyola per l'Estudi del Fetge, la causa principal es troba en l'obesitat i en el consum de l'alcohol.
La mateixa entitat assegura que joves i cada cop més dones estan canviant la tendència en el patró de consumidors d'alcohol, que causa més de la meitat de les cirrosis. L'Associació Espanyola per l'Estudi del Fetge treballa en un Pla Nacional de Salut Hepàtica que posa el focus en aquest problema i en la prevenció de la cirrosi.
I canviem de qüestió perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté la presó permanent revisable per l'home que va assassinar la dona i la filla a Esplugues de Llobregat la nit de Reis del 2020.
La defensa de l'home havia demanat anul·lar el judici en què un jurat popular va declarar culpable per unanimitat. El seu advocat considerava que la magistrada que presidia la sala s'havia extralimitat de les seves funcions i no havia estat imparcial durant l'interrogatori als perits en què s'intentava esclarir si l'home va matar la dona i la filla condicionat per un trastorn. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya refusa aquestes acusacions contra la jutgessa i ha desestimat el recurs.
I finalment, en plana cultural, us expliquem que amics i col·laboradors del cineasta Ventura Pons han homenatjat aquest dilluns el director de cinema en un acte impulsat pel govern de la Generalitat a la Filmoteca de Catalunya.
Josep Maria Pou, Enric Major, Amparo Moreno, Joan Pera, Mercè Pons, Maria Molins, Roger Coma i Mingo Ràfols, entre d'altres, han tingut paraules de reacord pel director que va morir el dilluns de la setmana passada. L'acte, on ha intervingut la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha acabat amb la projecció del film Actrius, Miquel Rei, de la productora Els Films de la Rambla, i amic de Ventura Pons, s'ha explicat també per què li han volgut fer aquest homenatge.
Sí, hem volgut fer un homenatge als amics, actors, tècnics, tothom que era amic del Ventura, que ha passat per la vida del Ventura. Penseu que el Ventura va començar l'any 80, principis dels 80, han passat molts anys, per tant, té molts amics que hem de rebre un homenatge i per això hem quedat avui a la Filmoteca.
3 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Gràcies, Núria. Fins ara. Anem als esports.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Noms propis avui al món de l'esport. Aitana, bon matí. Leo Messi es coronen com a millors jugadors del 2023 amb el Premi The Best.
La de Sant Pere de Ribes comença l'any de manera immillorable i és que després de ser recentment coronada amb la pilota d'or, ara també ha rebut el Premi The Best, un reconeixement merescut després de guanyar-ho tot l'any passat, especialment remarcables la segona Champions Eindhoven amb el Barça i el Mundial amb la selecció espanyola. Aitana, agraï el Premi en català, castellà i anglès, tot recordant la feina de totes les persones que l'han ajudat a escalar i consolidar-se al cim del futbol planetari. A la sortida de la gala, explicava que aquest 2023 ha estat de lluita en tots els àmbits.
Jo crec que ha estat un any de guanyar dins i fora del camp. Formo part d'una generació lluitadora que està aconseguint grans canvis a nivell social i que repercuteixen arreu del món, però és veritat que encara queda molt per aconseguir.
D'altra banda, Leo Messi s'imposava a Haaland, que partia com a favorit i s'enduia el seu tercer de best. D'aquesta manera, l'ex blaugrana i actual jugador de l'Inter de Miami superava no només el noruec, sinó també el francès Kylian Mbappé. Cal destacar que cap dels tres màxims guardonats masculins va assistir a la gala.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
A més dels guardons a millors jugadors, també, però, s'entregaven els premis a millor entrenador, porter i 11, amb menys sort per l'expedició blaugrana.
En l'apartat de millors entrenadors, Guardiola, tècnic del City, aconseguia el seu segon de best en l'any en què el seu equip aconseguia 5 títols. Aquest és el consell que donava Xavi a la sortida de la gala. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El meu consell, tranquil·litat, és una final, s'ha perdut, anar per l'altra, la setmana que ve un altre partit i seguir endavant. Sí. Donar suport a la gent i al final d'any ja decidiran el que necessin. Vull donar el meu suport incondicional al Xavi, als seus jugadors i que tots ells vagin un pas endavant.
Hauràs de confirmar, Pol, però pot ser que Pep Guardiola i Lluís Llach cada dia siguin la mateixa persona?
Cada dia s'assemblin més, no?
Pot ser.
Hi ha gent que s'assembla cada cop més a la seva imitació.
Sí.
És el cas de Pep Guardiola. Contra tot pronòstic, però el campió de la Champions amb el Barça, Jonathan Giraldez, es quedava sense guardó. Millor entrenador de futbol femení en favor de Biekman. La neerlandesa sumava d'aquesta manera el seu quart de best l'any en què aconseguia portar la selecció d'Anglaterra a la final del passat Mundial. El segon desencís culer arribava amb Catacoll, la titular durant el Mundial que s'adjudicava a Espanya. Tampoc era escollida millor portera. El reconeixement anava a mans de Mary Earps del Manchester United, consolidant el domini anglès de la gala. Coll era la segona més votada. D'altra banda, el brasiler Ederson del City s'emportava el Premi dels Homes, imposant-se a Bono i a Ederson.
I a la gala també s'han entregat els premis a millor 11 masculí i femení, aquí sí, amb més sort pel Barça.
Sí, a més d'Aitana s'incloïen dues internacionals angleses de l'equip, Lucy Bronze i Keira Walsh. Això sí, la presència de fins a 7 lioners subcampiones del món per només dues futbolistes d'Espanya, Aitana i Carmona, era una de les decisions més discutides de la jornada.
I en bàsquet ja s'han resolt els emparellaments de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet. Perdoneu, que avui la veu una companya. I hi haurà derbi català.
No, hi ha emoció per aquest derbi català. Es nota l'estudi. El Barça i el Baxi Manresa es veuran les cares a partit únic. Divendres 16 de febrer a les 6 de la tarda, pel que fa al Real Madrid, coincidirà amb l'UCAM Murcia en l'eliminatòria, que serà un dia abans, dijous 15, també a les 6 de la tarda. D'altra banda, el Gran Canària s'enfrontarà al València Bàsquet dijous 15 a les 9 i l'Unicaja al Lenovo Tenerife divendres 16 a les 9.
Parlem també de tenis, perquè Pau Lavadós ha debutat a l'Obert d'Austràlia amb victòria després d'imposar-se amb solvència l'estadounidenca Taylor Townsend en un còmode 6-1-6-3 en menys d'una hora.
Si ara per seguir fent camí en la segona ronda haurà de superar la russa Anastasia Pavlyuchenkova, que al 46 al rànquing mundial, que s'ha desfet de la croata Bekic a banda de Badosa. També segueix en competició la barcelonina Rebeca Masarova, que ha deixat enrere la bielorússia Alexandra Sasnovich, 6-3-6-4. En segona ronda Masarova s'enfrontarà a la ucraïnesa Lesia Surenko.
I en categoria masculina, aquest matí a les 11 hora catalana, debutarà Carlos Alcaraz al torneig contra Richard Gasquet.
El segon cap de sèrie a Austràlia es veurà les cares amb el francès de 37 anys, número 131 al rànquing ATP. Alcaraz i Gasquet només s'han enfrontat un cop i el partit va acabar amb victòria del murcià per un doble 6-2. En roda de premsa, el tenista expressava la seva ambició de poder arribar a la final de l'Open d'Austràlia i enfrontar-se amb els seus màxims rivals, Novak Djokovic. Estic buscant la final i jugar una final contra ell seria genial, evidentment, i una motivació extra, deia Alcaraz, que si es classifica per segona ronda s'enfrontarà al vencedor del partit entre Evans i Sonego, previst per 8:45 del matí.
I encara un darrer punt en tenis, i és que Rafa Nadal serà el nou ambaixador de la Federació de Tenis d'Aràbia Saudita.
L'objectiu d'aquest acord és establir un compromís a llarg termini per ajudar al creixement de l'esport al país i inspirar una nova generació d'atletes. Es crearà una nova acadèmia Rafa Nadal Aràbia. Nadal ja ha expressat la seva felicitat a les xarxes socials, diu que vol ajudar a fer créixer el tenis a tot el món i creu que a Aràbia hi ha un potencial real per fer-ho. Per la seva banda, la Federació de Tenis del País ha celebrat la notícia en un comunicat. Creuen que Rafa Nadal transcendeix el tenis i que inspira generacions de tot el món.
I precisament un dia com avui comença la novena etapa del Rally Dakar. Durant la vuitena, Carlos Sainz ha continuat fent passos de gegant per guanyar la prova.
El madrileny que aprofitava una errada de navegació de Sebastián Loeb per guanyar-li 6 minuts més i eixamplar la seva distància al capdavant de la general. És ara de 24 minuts. L'etapa de dilluns se l'enduia Ekström en motos. El més ràpid era Kevin Benavides, seguit del seu germà Luciano Benavides, i Van Beveren, que era tercer, ara com ara líder de la general, és Ricky Brabec.
Per cert, que ha mort Carles Falcón, el pilot tarragoní de motos que va accidentar-se al Rally Dakar.
Així ho ha anunciat el seu equip Twin Trail en un comunicat on assenyalaven que la causa de la mort eren els danys neurològics causats per l'aturada cardiorrespiratòria al moment de l'accident. Falcón s'accidentava a la segona etapa del Dakar en caure i colpejar-se amb el casc a terra. Altres pilots que competeixen al Dakar, com Laia Sainz i Nari Roma, reaccionaven així a la mort del pilot.
Venim aquí, tots sabem el risc que correm, però òbviament quan passa això doncs et fa pensar molt, i res, sobretot doncs això, amb molta força a la seva gent.
El 90% són amateurs que venen aquí a viure la gran aventura que és el Dakar, i sempre quan sentim, per desgràcia, que hi ha un accident que algú ens deixa, doncs és una tristesa enorme.
Són declaracions a Esport 3. Des del seu equip demanaven que es mantingués la privacitat dels actes de comiat que es realitzaran els propers dies. La comitiva del Dakar es feia aquesta pregunta ahir, si continuar o no la prova.
I finalment en... Perdoneu.
La qüestió és que continuï. Alors, nos cœurs seront blessés demain, mais nous allons continuer tous ensemble, nous allons penser à lui
T'ho tradueixo, si vols.
Sisplau, sisplau.
Malgrat els nostres cors estan ferits, seguirem endavant tots junts, pensarem en ell i correrem en el seu honor, deia el director del Dakar al Briefing Diari. Informàtic de professió, va deixar-ho tot per anar al Dakar amb el seu gran amic Isaac Feliu, que ja va patir una forta caiguda en una altra edició. El Consejo Superior de Deportes i tota la família del Rari ploren avui la seva mort.
Ara sí, deia, finalment en handbol, la selecció espanyola s'enfronta avui a Àustria amb l'obligació de guanyar per poder accedir a la segona fase del Campionat d'Europa.
Una tasca difícil pels hispanos, ja que la selecció austríaca va deixar el llistó molt alt en el seu enfrontament contra Croàcia, que va acabar amb empat a 28. Els espanyols, per la seva banda, van perdre el seu debut contra els croats 39-29, mentre que es van recuperar en el partit contra Romania 24-36. Els espanyols només els val la victòria per passar de ronda, ja que un empat donaria el bitllet als austríacs. Jordi Rivera, seleccionador espanyol, ha apuntat que serà com jugar una final i que la clau serà a la defensa. En cas de guanyar, els espanyols passen com a segons del grup B, a no ser que el combinat romanès donés la sorpresa guanyant els croats. Seria aquesta l'única opció que tindrien els hispanos per passar com a primers de grup.
Pràcticament 10 minuts i les 9. Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Olma Giró, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Doncs mira, comencem amb una mala notícia.
Ai.
A qui dels presents li agrada molt el color rosa? És molt fan del color rosa, algú?
A veure, no.
Això?
Sí, jo molt sí? fan, sí. Molt fan, no, però m'agrada.
Sí, us agrada, no?
Sí, sí, sí.
Mira, doncs ets l'únic
que... Ja
l'únic que celebraràs aquesta notícia, perquè em sap molt greu dir-vos que us agrada un color que no existeix.
Oh! Què vol dir que no existeix?
Excel·lent. La rosa no existeix, senyors.
A mi m'és igual.
Sí, sí. A tu t'és igual, però jo crec que a molta gent no li serà indiferent que ja no puguin dir o hagin de començar a deixar de dir el rosa l'amor s'hi posa, veure les coses de color rosa, perquè si volem ser correctes hauríem d'anar traient aquestes expressions del nostre vocabulari. Ara potser us penseu, aquesta dona, aquesta persona que està aquí davant del micròfon s'ha begut l'enteniment. No, no ho dic jo, ho diuen els científics.
No anirien gaire desencaminats. Tampoc,
no, 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 no. Ah. Molt, molt desencaminats. Us porto les explicacions, però he de dir que seran com de primer, val? Nivell 1, perquè si sí, sí. fos nivell superior per entendre-ho, no, gairebé faríem. No ho entenc ni jo, però ho intentarem.
Estàs dient que són curtets?
No, 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 no. Estic dient que m'ha costat també entendre-ho i tot. Yeah. Resulta que segons la física, per tant, si ho diuen els físics, doncs ens ho creurem, el color rosa no existeix, concretament el que no existeix és el magenta, que perquè ens entenguem seria el rosa fosc, el fort. No seria un rosa pastel, sinó un rosa... No, no arriba a fúcsia. És un rosa cridaner, un rosa fort, va, fort, fort.
Sense arribar al fúcsia.
Al magenta.
A tocar del fúcsia.
Mira, el vestit que portava l'actriu que interpreta Barbie als Golden Globe...
Ara,
correcte. Seria aquest.
Molt bé, Inés Ferrer, check, eh? Outfit check.
Ara.
Oh, mira, perquè ens entenguem, els subratlladors, els sí. que no són de pastel, el rosa sol ser el magenta, que és un rosa fort, val? Sí, sí, rosa fortet. Doncs el magenta no existeix. Llavors, què passa? Doncs que el nostre cervell simplement el que fa és que s'inventa aquest color, i aquest color és la unió, el que veuen els nostres ulls, del buit que hi ha entre el vermell i el blau. Que estarien com a les puntes de l'espectre visible de colors que podem veure.
Entre el vermell i el blau.
Entre el vermell i el blau existeix un buit.
Una gamma, no?
Sí. Entenc. O sigui, és un espectre. Us heu d'imaginar com si fos un regle de...
Un degradat. De
un degradat, exacte. Doncs en un regle hi ha diversos colors. En una punta hi ha el blau i a l'altra el vermell. Val. Llavors, el color magenta, el rosa, perquè ens entenguem, doncs no el podem veure, els nostres ulls no són capaços de percebre'ls perquè no existeix, i simplement és un buit que hi ha entre el color blau i el vermell, que el nostre cervell, doncs, s'inventa aquest buit perquè no veurem res, hem de veure alguna cosa, i és el color rosa que s'inventa.
És curiosíssim, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, el que dèiem, aquest espectre visible, que són els colors que poden percebre els nostres ulls, perquè ens en fem una idea, hi ha moltes coses que no veuen els nostres ulls.
O sigui,
ulls.
Si no tinguéssim aquesta capacitat, veuríem el blau i el vermell i enmig un buit, la nada.
Un buit, o també podries veure els rajos microones, els infrarojos, tot això que queda fora del nostre espectre visible.
Jo és com el negre, que jo em pensava que el negre era la suma de tots els colors, i no.
És el
negre és l'absència de color.
I la llum blanca és la suma, la mescla de tots els colors junts. És que el món dels colors és un món molt curiós,
ja veig, ja
veig. I on ja, jo avui, quan he llegit aquesta notícia, sí que m'he quedat de pasta de moniato.
I és un món farsant, perquè veus coses que no existeixen. I...
Sí, sí, més que res, el cervell se la inventa. S'inventa el color magenta, en aquest cas.
És fort, el del cervell?
Sí.
Vull dir, així, com a frase genèrica.
És fort, lo del
cervell. És fort, lo del cervell. Jo tenia entès que el magenta era un color dels bàsics, no? dels primaris, no?
No.
No és així, eh?
No. És el buit, o sigui, és un buit que hi ha entre el vermell i el blau i el que tu t'inventes del cervell, o sigui, el que s'inventa del cervell.
És fort, és fort, el cervell.
Sí.
És fort, eh?
Sí,
el del cervell és fort.
Sí, sí.
També us dic,
eh? I només tenim desenvolupat un 0,5%, tu imagina't.
Imagina't.
Clar, no, és que això sí que és bèstia. Jo només us dic que, no sé si m'he explicat gaire bé, però si m'hagués explicat millor, hauríeu d'entendre.
No.
Longituds d'onades associades, ones electromagnètiques, fotons i àtoms. Ara entenem perquè hem fet aquest resum dient que el magenta no existeix. No?
Qui no entén, no?, d'àtoms
i d'electromagnètics.
Jo, els físics, sempre penso que és gent... Ostres, que això... Aquest cervell sí que és fort.
Són els únics que utilitzen una mica més del 0,5
sí,
del cervell.
Sí. Digue-li Stephen Hawking.
Sí, tant i tant. Utilitza molt el cervell.
Uh-huh. I una altra cosa, també, utilitzava, sí. Què més portes a la cara B?
Doncs, deixant enrere... Sí. Aquest tema, les matrius, les divisions, tot això ho deixem aparcat per classes.
El rosa no existe.
Sí?
He fet una imitació de Stephen Hawking.
No, deixem aquesta, aquest personatge.
Aquest jardí,
sí, oi? Sí.
On hi trobem roses, que no color rosa. Vinga, va, més coses. Aquí ens agraden molt els rànquings, i avui us en porto un, i a part, ens agraden els rànquings quan ens permeten presumir, perquè ja sabem que als catalans ens encanta això de presumir, no? És una cosa que va molt amb nosaltres, amb el nostre caràcter, i llavors, sí? Escolteu bé, sí, almenys amb el meu.
Sí, home. I si el tinc jo, doncs sí, que el tingui tothom.
Home, no, sempre està bé. Escombrar cap a casa sempre és una bona cosa.
Sí, val.
I ara avui podem escombrar, i de quina manera? I ara entendreu el per què. Rafael, si tanca vostè la boca, entendrà que podem presumir perquè per primera vegada un oli català...
Ep.
Un oli català està entre els 10 millors de tot el món.
Excel·lent.
Increïble.
Ai.
Top 10 mundial, un oli català. Això segons els reconeguts premis Evolium, d'acord?
Evolium.
Una E, una B baixa, una O, una L, una E i una, són i una M. Evolium.
Els premis de best de l'oli.
Ara. Exacte. Com l'Aitana Bonmatí.
Exacte.
Wow, doncs l'Aitana Bonmatí, si fos un oli, seria el Premium Coratina. Un oli que es fa...
Si Aitana Bonmatí fos un oli, eh?
Si fos un oli.
Premium Coratina.
Mare,
feite bon matí.
Sí. Doncs queda bé, eh?
Sí.
Oli bon matí, m'agrada molt.
Sobretot per les torrades per esmorzar.
Bon matí, clar. No, genial.
És que...
Ho podem patentar.
Ai. Hauríem de començar a regalar idees, aquí.
Sort que no té de cognom bonària.
Per què no fem més? Per què no fem més estona d'aquesta cosa tan divertida que fem?
Sí.
Tot el programa.
Premium.
Sí, sort, igual acabaríem una mica fregits.
Home, perdona, mira, l'oli aquest que estic dient es diu Premium Coratina i la podríem batejar com Premium Bon Matina.
Sí.
Doncs
sí,
queda molt bé, eh?
Com
ens agrada, comprem.
Sí o no? A veure si algun oient...
Aviam si ens escolta els senyors de Premium Coratina. La nostra proposta és Premium Bon Matina, eh?
Sí, exacte.
Val. M'agrada això.
I una
això.
Imatge de l'Aitana allà en el camp, saps?
Tu has fet tot ja?
Sí. És que jo regalo idees. Va. No, vinga, va, aquest oli, el Premium Coratina, és un oli que ve del molí de Mas Montseny. Això és el Morell, el tarragonès, d'acord? I l'oli padrí, diríem, d'on surt tot, surt d'un motí creat després de la Guerra Civil. O sigui, és un
mare
oli
Déu.
Que ja té uns quants anys.
Uau.
Llavors, aquest oli català ha quedat, dèiem, dels 10 millors, on s'ha quedat a la posició número 5, cinquè, i només està a 2 punts per sota del guanyador, que el guanyador és un oli sud-africà, i es diu Rústica State Collection Coratina.
Res.
És Coratina,
res.
També,
Molt bé, gràcies, Joan.
Mira.
És que no fa falta ni tenir guió.
El Coratina.
Sabeu què és, Coratina?
Eh? No.
Doncs resulta que és una varietat d'oliva, d'acord, que és la mateixa que té l'oli català, i no és casual perquè la meitat dels 10 primers olis, és a dir, 5 dels 10 millors olis de tot el món, són d'aquesta varietat, de la Coratina. I què té aquesta varietat? Doncs resulta que té un aroma molt peculiar, un perfum, i el perfum, que li dèiem, i molt característica i molt potent, que això, doncs, els experts que caten olis, els catadors d'olis, els hi encanta. Llavors, jo, si us plantegeu començar en el món de l'oli, aposteu per la Coratina. I Coratina Bonmatina, doncs mira, us anirà millor. Llavors, top 10 mundial, doncs, són 4 olis italians, que això doncs, no ens sorprèn gaire, perquè a Itàlia ho fan gairebé tot bé. 4 més de l'estat espanyol, el català, que hem dit, i també el sud-africà, que ha quedat en primera posició. Llavors, també, pels interessats, si us agrada molt aquest univers de l'oli, no? L'aceite universo, com se'ls digui, avui podeu anar a Madrid perquè s'entreguen aquests guardons internacionals amb un gran acte, que hi serà molta gent, perquè bàsicament han participat participaven al concurs milers d'olis, o sigui, imagineu el sarau que hi haurà aquesta nit a Madrid, aquest vespre.
Déu-n'hi-do.
És que ara s'estan posant molt de moda les cates d'oli, eh?
Ah, sí?
Sí.
I com es fa directament?
Amb torradeta.
Amb una cullera.
Sí. És a dir, sí, nosaltres coneixem la cata de vi, no? Sí. Segurament alguna vegada ho heu regalat, o n'heu anat a fer una. Doncs ara, les cates d'oli, directament proves l'oli.
Sí.
No, a mi no sé si m'agradaria massa.
No sé, tu, a mi l'última cata de vi que vaig anar, que era la primera vegada que m'ho feia, començaves la cata de vi provant oli.
Aquest era molt premium, el que vas anar tu. Però sí, sí.
Sí, sí, amb una cullera. I, de fet, jo ara, si teniu oli bo... Jo perquè cullo olives, per això tinc oli, perquè si no va caríssim. Però a casa diuen que és supersaludable. Jo ho faig, una cullera d'oli, així.
Va
molt
bé.
Com que es menja l'all negre al matí, si no vols fer pudor, pren-te una cullerada d'oli i segur que estàs molt
sa. Sí, sí, això ho diu la meva àvia,
Sí, sí,
totalment cert.
Déu-n'hi-do. Anem a la musiqueta?
Vinga, va, sí. I avui em fa especial il·lusió, podríem dir, la cançó, perquè és que té una veu molt especial. És ni més ni menys que Lluís Gavaldà, cantant dels Pets, i Joan Pau Xaves, que és el teclista dels Pets, que per primera vegada s'han unit i han fet una cançó conjunta, quatre mans, que es diu Meva, i sona així.
Les coses venen i se'n van. Em deia sempre mig cant.
A veure, és una cançó...
Maco, això.
Sí.